minuts i seran 9:15 del vespre. Sergi Andreu, bona tarda.
Bona tarda, Costa.
El Sergi ve a explicar-nos el primer fitxatge de l'Espanyol al mercat d'hivern, que no es farà oficial avui, com deia jo equivocadament, sinó demà. No és un fitxatge qualsevol, sinó una vella aspiració de la direcció esportiva, i el nom és Raúl de Tomás, que arriba procedent del Benfica.
Ho has dit abans, és una bomba, i així s'ho pren bona part de l'afició blanquiblava, eh? Sí. Perquè l'estan a punt de rebre amb els braços oberts. És un jugador esperadíssim, molt desitjat per la gran part de l'afició. Es convertirà en la incorporació en el fitxatge més car de la història de l'Espanyol. Fins ara era Matías Vargas, 18 milions i mig es va pagar per l'argentí. Compte, perquè l'Espanyol pagarà 20 milions més 2 i mig en variables per Raúl de Tomás al Benfica, aquest madrileny, davanter madrileny de 25 anys. Tindrà un contracte de 4 anys i mig, per tant, fins al 30 de juny del 2024. Les variables, aquesta tarda ho comentàvem, si juga 10 partits com a mínim, un milió més al Benfica. Si l'Espanyol aconsegueix la permanència, un altre milió. I si Raúl de Tomás fa com a mínim 5 gols, mig milió més, que completarien aquestes variables. El 100% del jugador el tindrà l'Espanyol. Això sí, el club portuguès es reserva un petit percentatge d'una possible plusvàlua en cas d'un futur traspàs.
Repassem una mica la trajectòria de Raúl de Tomás.
Doncs mira, va arribar al Madrid-Castilla l'estiu del 2012, amb 18 anys, va jugar cedit al Córdoba i al Valladolid un parell o tres de temporades més tard, però on diríem que va irrompre de forma destacada va ser el Rayo Vallecano, on va jugar-hi un parell d'anys, la temporada 17-18. Va fer 24 gols a segona amb el Rayo, va aconseguir l'ascens de l'equip madrileny, i la temporada passada també amb el Rayo primera en va fer 14 de gols. A l'estiu el va fitxar el Benfica, però a Portugal no ha tingut sort. Només ha jugat 7 partits de la Lliga portuguesa, 6 com a titular, i no ha pogut fer cap gol. Això sí, ha jugat uns quants partits més entre Champions i altres competicions, i aquí sí que ha fet 3 gols, un per cert a la Champions, al camp del Zenit, bastant espectacular.
Sí, en tot cas, és evident que no ha tingut el rendiment que esperaven a l'equip portuguès. En teoria, el jugador ja és aquí.
Sí, sí, el jugador ha arribat avui a Barcelona, ja ha passat en principi la revisió mèdica, hauria d'haver firmat el contracte, però està pendent de que es tanquin alguns serrells i de qüestions burocràtiques. Res que faci pensar que no es farà el fitxatge està fet, per tant, són qüestions merament de tràmit, i demà, al llarg del matí i migdia, s'anunciaria aquest fitxatge. Veurem si té alguns minuts al camp del Sant Sebastián de los Reyes diumenge al migdia a la Copa. Si no, on segur que jugarà és al camp del Villarreal el diumenge 19 de gener.
Ara, de seguida, et pregunto com queda el panorama de més reforços, tenint en compte el dispendi que ha fet l'Espanyol, però abans, Bernat, el València ha estat a prop de l'empat.
Ha estat en una acció de Kevin Gameiró a l'interior de l'àrea, el València, que s'ha estirat una miqueta, que ha trepitjat camp del Madrid, una mica fins i tot també d'àrea, i ha tingut la seva, de moment, única oportunitat, aquest xut de Gameiró que ha sortit alt per damunt la porteria de Courtois. Continua el 0-1 favorable al Madrid al minut 29, gairebé mitja hora ja de joc. Un Madrid que, per cert, no ho hem explicat, avui vesteix de color verd, un verd ben poc madridista. Sí,
verd xiclet,
no? Clorofila, oi?
Verd piscina, no? Clar, és que en directe igual té un altre to del que veiem aquí a la televisió.
En tot cas, és una equipació horrible. Ei, mira que el Madrid en té unes quantes.
Escolta'm, deixa'm...
Això a casa meva és color del
verd,
sofà.
El Barça té una samarreta suplent d'aquesta temporada, molt similar.
Sí, però aquesta és d'aquella que les àvies del meu barri tiraven a les cantonades perquè no s'hi pixessin els gossos.
El
color...
Quiròfan, de roba de quiròfan.
Exacte, verd quiròfan, sí.
Certament.
Bé, aquesta. Definició és bona. Verd quiròfan, sí.
Deixa'm dir que, efectivament, Jaume Domènech es van passar un altre gol olímpic. Mira que és difícil que li facin un porter, doncs en porta dos en uns mesos de diferència. Era el segon gol del Betis aquell dia, de Joaquín, i és cert que ell en aquell cas sí que estava sota la porteria. El que passa que ell obre esperant la centrada, sí, i després no reacciona a temps. Toca la pilota, però ja havia entrat i acaba sent
gol de
Joaquín.
Entra d'aquella manera molt justa, que van haver de tirar,
sí,
del bar.
Sí, sí,
el gol que li va fer Cristiano Oblak a la Champions amb un cop de cap que en directe no va semblar gol, i després ho van revisar i van confirmar que era gol la temporada passada, el recordeu? Similar, entra, és una acció que sense VAR no dones gol.
Bé, de moment deixem el partit en victòria del Real Madrid, superada ja la mitja hora. De seguida tornem cap al King Abdullah, Bernat?
D'acord, fins ara.
deies.
Per cert, Jordi, que potser molta gent es preguntarà, carai, com és que l'Espanyol ara és capaç de fer una despesa de 20 milions d'euros, més dos i mig en variables, si a l'estiu podia haver fet aquesta despesa i no la va fer? Més enllà del fet...
De fet, hi ha molta gent que es pregunta, cony, l'Espanyol pot fer un fitxatge de 20 milions? I la resposta és evident que sí. I l'altra és, doncs, haver-lo fet a l'estiu.
Sí, en tot cas, a l'estiu es va creure que amb la plantilla que s'estava configurant, amb dos nous clars de referència, com Caleri i Ferreira, doncs ja podíem anar pel món. I més enllà d'això, hi ha hagut, de l'estiu fins ara, una ampliació del límit salarial de 12 milions d'euros, que hi té molt a veure, perquè a l'estiu, diguéssim, a l'estiu el sostre del límit salarial el teníem a tocar. Amb la despesa de Calero i de Vargas i dels sous que se'ls havia de pagar aquests dos jugadors, més a Bernardo, que també l'havies acabat de fitxar, etcètera, etcètera, el sostre del límit salarial el tenies molt més ajustat. Ara s'ha ampliat en 12 milions aquest sostre del límit salarial. Compte, que no té res a veure el límit salarial amb el fet de la despesa que tu has fet ara en fitxatges. És a dir, el límit salarial, per explicar-ho molt ràpid i molt gràfic, es reparteixen les temporades de contracte. És a dir, si ara l'Espanyol ha pagat 22 milions o 20 milions per aquest jugador, doncs, i té un contracte de 4 anys i mig, ara el que compta pel límit d'ara és la part proporcional d'aquest mig any.
Per tant, 5.
4,4, per ser exactes. Val. Més la part proporcional del sou, que seria la meitat del que cobraria una temporada.
En total, 5.
Bé,
que resumint, que l'Espanyol, tot i que ha fet un fitxatge que dius, caramba, és el més car de llarg de la seva història, encara té marge per fitxar. Ara de seguida analitzem què, però abans, Xavi, Santi, Pere, és veritat que és un nom que ja ha sonat molts cops per l'Espanyol, sense anar més lluny a l'estiu, però primer, per la qualitat del jugador, que jo crec que és bastant indiscutible, i pel preu que paga l'Espanyol és un... Vaja, a mi m'ha sorprès. Jo, ahir la nit, quan es va saber la notícia, vaig quedar sorprès.
El preu és una pasta.
Per això.
No. A mi em sembla que no només és... A veure, jo l'he perdut la pista, quan ha estat aquest últim any al Benfica. No sé en quin estat està. Vaig mirar les estadístiques i vaig veure que gairebé no ha jugat i que no ha marcat cap gol. Però a mi, jo el record que tinc d'ell de les temporades d'estat és que és un tros de jugador. I un tio que és el que fa falta, el que necessita l'Espanyol, precisament un especialista en marcar gols. Un tio que, i a més que sap, que el veig bastant quajat, que ha estat en el Rayo, i sap el que és viure
en situacions
aquestes de tenir poques i fotre-les dintre totes. I a mi això em sembla molt bé. I a més crec que el millor de tot és la trampera que ha portat els pericos a aquest fitxatge. O sigui, veure que Cheng hi creu en el projecte, que s'ho gasten i que es lluita fins al final.
Però ho dic bé si tinc la impressió que l'estiu l'Espanyol va pensar. Venut Hermoso i Borja Iglesias, no cal que ens ho gastem tot.
És que quan parlem de l'Espanyol crec que hem de parlar de Cheng.
Òbviament, és el propietari el que...
10 milions i mig per Vargas van pagar l'estiu, I més els 8 de Calero, vull dir que...
Però les dues vendes que van ser 40 llargs.
Sí.
28 i mig de Borja.
28 i Borja, eh?
I els de Hermoso, no?
Era la meitat del que va pagar l'Atlètic de Madrid perquè s'havien de repartir amb el Madrid.
A mi em sembla que per este viatge que diuen en castellà no hacían falta tantes alforjas. És a dir, vendre's Borja era per mi un error que t'ha obligat a anar...
Va voler marxar ell, no?
Sí, paguen la clàusula, no?
No ho sé. Doncs has de jugar al màxim perquè se't quedi. Sí. Perquè una bèstia com aquesta... En un equip com l'Espanyol és superimportant. A mi m'agradava molt Raúl de Tomàs quan estava al Rayo i espero que torni a ser el que vam veure al Rayo. Estic amb el company que millor porta, el que millor és la trempera que es respira ara, i l'única preocupació és que això amb ell no li creï un estat d'ansietat. Si això no passa... És un jugador extraordinari pel que necessita l'Espanyol, extraordinari.
Per resumir-ho des d'un altre prisma, si pagues això per un jugador és que creus que serà pedra fonamental, peça fonamental per...
Home, si ara no el posen, seria...
No vull dir això. Vull dir...
Estàs desesperat. Pagant aquesta quantitat perquè estan desesperats i veuen que si no paguen ara una quantitat com aquesta, 20 milions per un jugador interessant, però són 20 milions d'euros, potser perds molts més diners de la temporada que ve a segona divisió.
Això és evident, però el que vull dir és que quan pagues això per aquest futbolista és que entens que et marcarà una diferència molt gran respecte a Caleri o Ferreira.
Ho has de veure així, gairebé per necessitat, no?
I que entens, Jordi, que la política de la Secretaria Tècnica de l'Espanyol des de fa ja un cert temps és un fitxar gent que et rendeixi a mitjà termini, que es pugui revaloritzar, tipus Vargas...
Sí, tu creus que...
Però en aquest moment de la vida...
Ara no estan per això.
Sí. No, però sí coincideix.
A mi Raúl de Tomàs em sembla un bon davanter. Crec que l'Espanyol ha fitxat un jugador franquícia, tenint un jugador que per mi potencialment té més... Sí, per mi té més qualitat i ara acabarà sent un jugador més important Matías Vargas que no pas Raúl de Tomàs, o sigui, el jugador franquícia per mi ja el tenies, i crec que és un jugador interessant, és un davanter que ho va fer molt bé la temporada passada al Rayo Vallecano, el típic davanter que es forma al planter d'un gran equip que es farta de fa gols i quan fa el salt al professionalisme, com sempre n'hi ha anat tot de cara, té problemes, i va tenir problemes, i després els ha resolt, però em sembla un jugador a nivell Sandro Ramírez. No em sembla. O sigui, aquesta eufòria que parla el Santi que avui hem detectat...
No a nivell Borja, per exemple?
No.
No?
Té molt bon colpets de pilota i és un jugador que és exuberant i es pentinava com Cristiano Ronaldo quan jugava al Castilla, però Borja fa moltes més coses i Borja, sobretot, és que ja l'has vist.
Sí, aquí. El que passa... Jo estic d'acord amb tu. A mi m'agrada més Borja, però tinc
la
sensació...
també quan va arribar Borja, igual... S'havia acabat...
Molt més que Raúl de Tomàs.
Havia marxat Gerard Moreno i deien a veure què passa amb Borja, sí, perquè sí. Gerard Moreno no el supliràs.
Però Borja no el coneixíem tant, no havia jugat a segona amb el Saragossa i havia fet gols, però tampoc la barbaritat que va fer la temporada passada.
Va ser el segon màxim golejador darrere de Raúl de Tomàs.
I tenia un començament complicat. Recordeu el Ballar, que no el volia ni a la fotografia, i ara té un pòster seu a l'habitació.
Sí,
vull
dir... Sí. Bé, tant de bo Raúl de Tomàs sigui el catalitzador de la reacció de l'Espanyol, però, Sergi, no serà l'únic fitxatge al mercat d'hivern.
No, en principi se n'esperen com a mínim un parell més. Hi ha alguns noms que ja sabem que interessen, si va al darrere. Per exemple, una de les posicions que es voldria reforçar és la d'un home de banda de perfil ofensiu, una mena d'extrem o mig camp, o que pugui jugar al mig del camp per la dreta. Aquí agrada molt Cristian Tello, del Betis. Arribaria cedit, l'Espanyol al vol i està interessat, el Betis també veuria amb bons ulls una sortida, però aquí sembla que és més el jugador qui té més reticències a l'hora de venir a Barcelona.
Ens has parlat de Tello com un possible jugador interessant per l'Espanyol, i qui més?
L'Espanyol al vol, el Betis s'hi posa bé, el jugador té algunes reticències a venir. Un central, reforçar la posició de central aquí, el nom de Sergi Gómez, del Sevilla, seria un dels noms que agrada més a la Secretaria Tècnica, i un home de mig del camp, un home que portés múscul al mig del camp, un pivot, algú que complementés aquesta posició que ocupen Roca, que l'altre dia va ocupar David López. Serien, diríem, al marge del davanter centre, les tres posicions a reforçar.
Molt bé, doncs l'Espanyol, que ha fet un primer cop d'efecte en el mercat i que encara es bellugarà més, per cert. El Sergi és l'home de les dades de la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio i en té una de curiosa.
Sí, molt curiós, eh? El gol de Volei de l'altre dia, que els va veure a la Xina, us ho podeu imaginar, per milions i milions de persones, més enllà de la repercussió mediàtica que va tenir també una repercussió econòmica, perquè va suposar un increment de 120 milions d'euros al grup Raster a la borsa xinesa de Shenzhen. Aquell gol, l'impacte que va tenir aquell gol i tot el que va suposar, va fer augmentar el preu de les accions de Raster un 15%, i això es tradueix a un augment d'una mica més de 100 milions d'euros pel grup Raster.
Raúl.
Estem parlant de xifres volàtils, ja sabeu com funciona la borsa.
Potser per això ho podrem relacionar amb que Xena hagi aixecat la rajola i hagi tret els 22 milions d'euros.
Però això és així, perquè és que jo no...
Sí, jo no m'ho facis explicar molt en detall, Xavi, perquè...
120 milions d'euros, l'impacte d'un gol.
Sí.
Bé, Raúl, clar, depèn de les accions que tinguis, no?
Puja
el preu de les accions i aleshores...
Tens moltes accions.
Multipliques, tens moltes accions i guanyes això. Pots perdre al cap de 5 minuts.
Exacte.
Si voler, es tira un pet en un lloc equivocat.
Exacte.
I aleshores en perds 250. Sí, clar, això és la borsa.
Avui ningú no ha comprat aquestes accions pagant aquesta diferència.
Ni se les ha venut.
No els han guanyat.
No, exacte. Si no compres aquelles accions en aquell moment... no els es guanyes.
Si les hagués venut 100, hagués guanyat 120 milions.
El Tot Costa d'avui és un programa del Renaixement on es toquen totes les disciplines. Hem començat amb la qüestió social i acabem parlant de la crònica bursària del propietari de l'Espanyol. Sergi, gràcies.
Vinga, adéu-siau.